Notícies Migdia, amb Núria García.
Acabat la treva. Després de dues nits amb el toc de queda en vigor, la policia municipal començarà a multar els sabadellencs que no compleixin amb aquesta restricció. El tinent d'alcaldessa, Jesús Rodríguez, també regidor de Seguretat, ha recordat al Cafè de la Ràdio que a aquestes alçades tothom hauria d'estar al cas de les noves limitacions.
Igual que el diumenge van començar a fer els controls de conscienciació, la passada nit van fer la coordinació també amb Mossos, per conscienciar totes les persones que van anar al cotxe, i ja de seguida pues, començarem pues, a sancionar tots aquells que no portin els requisits que comporta el Procicat dintre de la nova norma de confinament a la nit.
Les sancions oscil·len entre els 600, en el cas de les més lleus, els 3.000 euros, si la infracció es considera greu. En el primer confinament, la policia municipal va multar més de 3.000 persones per no respectar les restriccions previstes per l'estat d'alarma. És dimarts 27 d'octubre. Aquest és un dels principals temes de la jornada, però en tenim més que us avancem tot seguit.
Titulars.
Un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya constata que la majoria dels contagis de coronavirus tenen lloc en entorns laborals. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. La franja d'edat amb una major incidència del virus va dels 30 als 60 anys, una situació que per al professor Daniel López Codina està fora de control i apunta que calen mesures més severes. Ho ha dit en una entrevista al Cafè.
Un confinament d'uns 15 dies no serviria per resoldre el problema, ni molt menys. Hem de seguir convivint amb la pandèmia, però podria servir per baixar la incidència de forma important, que en aquests moments és clarament una necessitat. Si seguim creixent de forma constant, seguiran creixent el nombre de UCIs ocupades, seguiran creixent el nombre de llits d'hospital ocupat i ens anirem acostant cada cop més a les situacions crítiques que vam viure el març i l'abril, i això no ens ha de passar, això no ens ha de passar.
López Codina creu que cal que s'apliqui més l'opció del teletreball per reduir la mobilitat.
La gran inversió que farem en aquest mandat en relació al benestar animal, en aquest cas serà la construcció d'un refugi municipal d'animals.
És Marta Morell anunciant la voluntat del govern municipal de crear una gossera municipal.
La tinenta d'alcaldessa i regidora de Benestar Animal assegura que el projecte ja es contempla en el pressupost municipal de l'any que ve i que hauria de ser una realitat a final del mandat.
I pel que fa a la informació esportiva, el Sabadell ha tornat avui als entrenaments preparant el duel de demà passat contra el Leganés.
A partir de les dues, al programa Hotel Suís, escoltarem Grego Sierra, que acaba de comparèixer en roda de premsa. També analitzarem com ha variat el rendiment dels equips a casa i fora, ara que juga sense públic als estadis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. La previsió del temps de Francesc Figuerola, molt bon dia.
Hola, què tal? Aquest dimarts hem de parlar de domini del cel entelat. Van creuant bandes de núvols alts i mitjans que deixen el cel poc ennublat, però estones sí que són més abundants i compactes, però no esperem cap mena de precipitació. També es presenten alguns núvols baixos al vessant nord del Pirineu, que augmentaran al final del dia, i també algun de baix, a l'extrem nord del litoral i peritoral central i sud de la Costa Brava. Però tampoc d'aquests núvols baixos esperem cap mena de pluja o nevada. Per tant, un dia amb el cel entelat amb estones de ressol. La temperatura serà similar a la d'ahir, baixarà una mica a l'extrem sud del país i anirà bufant vent de component oest, que això sí que farà que hi hagi una mica de sensació de fresca. Un oest entre fluix i moderat, amb algun cop forts a la zona del litoral i també al prelitoral, però al quadrant nord i al prepirineu, allà el vent serà fluix i variable. Demà, la mateixa tònica de temps. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Fixem ara en quina és la situació del transport públic. Javier Arjona, des del Transmet, molt bon dia.
Doncs al marge de les afectacions per obres de millora, les línies de Rodalies R1, R2 i R4, la resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen en aquests moments en normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Això és tot en moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, a aquesta hora, tranquil·litat absoluta a la xarxa viària catalana, que no registra cap incidència. Passant 6 minuts i mig de 2/4, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La policia municipal passarà a l'acció i començarà a multar els sabadellencs que s'assaltin al toc de queda. Les sancions poden anar dels 600 als 3.000 euros en funció de la gravetat de la infracció. Els agents faran el pas després que durant les dues primeres nits, amb la mobilitat nocturna restringida, s'hagin fet controls informatius a conductors i vianants. Com en el primer confinament, la policia municipal intensificarà la vigilància mentre s'allargui l'estat d'alarma, que de moment s'ha decretat per 15 dies. Ara bé, caldrà veure com evoluciona la situació i si les autoritats apliquen més limitacions per controlar els contagis de Covid-19. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, el tinent d'alcaldessa i regidor de Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, ha opinat que el toc de queda és una bona eina per frenar l'avenç del virus.
A partir de les 10 hi ha congregacions a molts llocs de persones i una de les coses que s'eviten és la transmissió dintre dels grups, amb la qual cosa jo en aquest sentit crec que és una bona idea per poder fer front a mitigar una mica l'impacte de la difusió d'aquest virus i jo crec que sí que tindrà una mica d'efecte dintre del contagi que hi ha.
Rodríguez ha avisat que aquesta mateixa nit tothom que s'assalti les restriccions serà multat i ha recordat que caldrà justificar molt bé moure's pel carrer entre les 10 de la nit i les 6 del matí.
Si has de treballar, doncs, un certificat de l'empresa amb el teu horari. Si has d'anar al metge, doncs, els papers d'anar al metge i tot plegat, una mica de sentit comú de normalment a l'hora de desplaçament. Home, si has d'anar a comprar, doncs, si guardes el tíquet, doncs, es justifica perfectament, o les bosses. I bàsicament pues, va per aquí. El tema de la documentació, pues, la que normalment pues, el garanteix que pots anar a fer el que has de fer i que no està dintre i que està dintre de les recomanacions.
El tinent d'alcaldessa tampoc no descarta que les mesures vagin a més si la situació epidemiològica no millora en els pròxims dies i ha donat per fet el confinament de cap de setmana que estudia el govern català.
En principi, a la reunió que hem coordinat aquest matí, em comenten que sí.
Jesús Rodríguez ha apel·lat al sentit comú dels sabadellencs i ha demanat prudència per tal d'evitar un possible tancament de la ciutat, una mesura que ja s'ha aplicat abans en poblacions amb una alta incidència del virus. I, de moment, el sector cultural ha esquivat les conseqüències del toc de queda. La programació no ha hagut de moure els horaris i es mantindran tots els espectacles en espais municipals. Ara bé, la situació podria canviar si s'arriba a decretar, com dèiem, el confinament del cap de setmana. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha dit que es mantenen a l'expectativa de les mesures que pugui tirar endavant el govern català.
Estem ara pendents una mica també de quina decisió es pren. Sabem que la consellera està molt abocada al tema de preservar també al màxim les activitats culturals. Es va considerar la cultura un bé essencial i, per tant, a partir d'aquí hi ha una certa protecció de tot el que és l'activitat. Entenem que aquest escenari encara no està prou clar, no sé si hi ha excepcions, si no seria el cas. Hem d'estar una mica ara en expectativa i de moment nosaltres mantenim la programació com si això no hi fos.
A l'espera que tot plegat es vagi concretant, De la Rosa admet que seria una mala notícia haver de paralitzar de nou la cultura local.
I és que el govern municipal s'ha fixat entre les prioritats garantir el funcionament del sector, que en els mesos més durs del confinament va oferir espectacles gratuïts per via telemàtica per fer més portable el tancament.
No obstant això, la Covid-19 continua jugant males passades. El positiu Daniel Riba, un dels membres de la formació Ovella Chao, ha obligat a ajornar per segon cop el concert de comiat del grup.
Avui la partida és la nit, el camp de batalla al teu llit, l'origen d'aquesta tempesta al teu llit, junts que valquem entre crits de victòria.
El mateix Daniel Riba ho ha confirmat en una entrevista al matí d'aquesta emissora, durant la qual ha admès un cert desànim per aquesta segona suspensió de l'actuació.
Ja sumat a la situació general, és a dir, més enllà del concert, que ja no és fàcil, doncs portàvem preparant això amb molta il·lusió, ja ho havíem preparat una vegada i s'havia suspès a l'abril i ara ens ha tornat a passar el mateix i la veritat és que ens ha desanimat una mica, però bueno, ja tornarem a agafar ànims.
Amb tot, confia que ben aviat es pugui trobar una nova data per la tercera convocatòria, que es preveu a la primavera. Mentrestant, els diners de les entrades es retornaran. El concert dels Ovella Chao havia de celebrar-se aquest dissabte, dia 30 d'octubre, a la Faràndula.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
I ara us parlem de dos estudis relacionats amb la Covid-19. El coronavirus es transmet més en els entorns laborals. Investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya han trobat que el grup que té més incidència és en edat de laboral, donat el nombre més alt de contactes que es produeixen. Per això se sumen a la petició que el govern impulsi una nova normativa del teletreball.
Daniel López Codina, professor de la UPC en Biologia Computacional i Sistemes Complexos, ha explicat al Cafè de la Ràdio que la major incidència es concentra en aquelles persones en edat laboral que tenen molts contactes durant la seva pràctica diària. Per això ha demanat que les trobades presencials es redueixin al màxim.
La bombolla no ha de ser només que les reunions siguin màxims de 6 persones, sinó que procuris reduir al màxim els teus contactes físics en la teva vida quotidiana. És l'única manera de minvar el contagi. Si tens molts contactes, si avui faig una reunió amb 6 i demà i a la tarda amb 6 més i l'endemà amb 6 més i així successivament, si jo estic infectat, estic fent una distribució fantàstica del virus i és el que hem d'evitar.
Segons les dades de les escoles, tenen incidències inferiors a les de les ciutats, especialment a la franja inferior als 9 anys, malgrat que reflecteixen la situació que viuen els seus barris. Per López Codina, caldria fer un confinament de 15 dies i impulsar mesures per reduir les trobades presencials als llocs de feina.
I d'altra banda, el segon estudi del qual us parlem és que els pacients amb un dèficit de vitamina D a l'organisme pateixen el coronavirus amb més gravetat per l'impacte que té aquesta hormona en el sistema immunològic. Així ho demostren diferents estudis estatals. A més, el Taulí té en marxa el seu propi estudi per corroborar la relació entre la vitamina D i l'evolució de la Covid-19.
Més infeccions respiratòries, més ingressos a l'UCI, sí, més mortalitat són alguns dels efectes que s'han detectat ja en pacients de coronavirus amb un dèficit de vitamina D. Ara cal anar un pas més enllà i comprovar si subministrant vitamina D als pacients l'evolució millora. Els primers passos els ha posat un estudi pilot de l'Hospital Reina Sofia, com ha apuntat al matí Enrique Casado, responsable de la unitat de metabolisme ossi del Taulí.
Dels 50 pacients, només un pacient va ingressar a la UCI. Això vol dir un 2%. Un 2%. En canvi, dels 26 pacients que no van rebre vitamina D, un 50%, 13 pacients, van ingressar a la UCI. Un 50%. El pacient tractat amb vitamina D que va ingressar a la UCI es va donar l'alta i va evolucionar de forma favorable. Dels 13 pacients que van ingressar a la UCI que no van rebre vitamina D, dos pacients van acabar morint.
Casado anima els ciutadans a menjar aliments amb vitamina D com peix blau i que prenguin el sol per produir-la. I és que comptar amb nivells òptims de vitamina D pot prevenir no només una mala evolució del coronavirus, sinó també altres malalties com l'osteoporosi.
I quan són 3:15, us afegim diversos apunts més relacionats amb l'evolució del virus a casa nostra. El govern català estudia dues alternatives ara mateix, un confinament a casa durant 15 dies o un confinament durant diversos caps de setmana.
L'objectiu de la mesura seria frenar la corba de contagis que continua disparada. A Catalunya el risc de rebrot segueix pujant i ara se situa als 887 punts. En canvi, la taxa de transmissió ha baixat lleugerament fins a l'1,52. Segons les últimes dades del Departament de Salut, en les últimes 24 hores s'han declarat 5.008 casos confirmats per PCR o test d'antígens i s'ha informat de 39 noves morts.
I la Covid-19 també ha disparat l'atur durant el tercer trimestre de 2020 i ha deixat més de mig milió de persones sense feina a Catalunya.
Entre els mesos de juliol i setembre es van crear 96.400 llocs de treball, però encara hi ha 138.500 feines menys que ara fa un any. Així ho recull l'última enquesta de població activa, que no inclou els milers d'afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació.
I el conseller de Treball, Shakir El Homrani, és avui notícia perquè ha assegurat que el teletreball és obligatori i amenaça amb sancionar totes aquelles empreses que no l'implementin.
Shakir El Homrani adverteix que sancionarà totes les empreses que no permetin el treball a distància, així com aquells establiments que ofereixin servei a domicili passades les 10 de la nit. El conseller de Treball recorda que fa dues setmanes el Procicat ja instava a promoure el teletreball i ara afegeix una nova mesura.
I ahir a la nit vam tancar un nou acord reforçant aquesta obligatorietat i situant un aspecte que fins ara no el teníem situat, que és que les empreses que tinguin llocs de treball que no poden fer teletreball per la lògica del lloc de treball o perquè no disposen dels mitjans, hagin de fer un certificat conforme per als treballadors conforme no poden fer teletreball.
Per tant, a partir d'ara, tothom que s'hagi de desplaçar cap a la feina haurà de dur un certificat de l'empresa com a justificant.
El govern, però, ha contradit aquesta obligatorietat del teletreball que deia el conseller Homrani i ha assegurat que es tracta només d'una recomanació del Procicat.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Tanquem la carpeta dedicada a la Covid-19 per abordar d'altres qüestions destacades del dia. L'Ajuntament de Sabadell, us ho hem avançat en titulars, vol aixecar un refugi d'animals de propietat municipal. Ho ha anunciat aquest migdia la tinenta d'alcaldessa i regidora de Benestar Animal, Marta Morell.
Nosaltres, en el pressupost 2021, destinarem recursos per poder fer el projecte, per determinar el lloc on acabarà anant aquest refugi, per saber quina serà la superfície i les necessitats que tindrem d'aquesta inversió. I ja durant el 2022 i el 2023 faríem un plurianual perquè el 2023 el refugi municipal d'animals sigui una realitat a la nostra ciutat.
Un cop construït, s'afrontarà el debat sobre la seva gestió per decidir si serà també de l'Ajuntament o es licitarà. La regidora ha anunciat també la creació d'una oficina de benestar animal i la creació de 3 noves zones recreatives per a gossos.
Morell compta vehicular la cinquantena d'expedients mensuals que s'obren a través d'aquesta oficina, així com fer un seguiment de l'ordenança en relació a la tinença d'animals.
En aquesta oficina el que faria seria gestionar el que és la tinença, el que seria gestionar també el cens, els contractes programa, el seguiment del contracte de la protectora des de les instàncies i també atendrem, com sempre, no, a les trucades que rebem diàriament de la ciutadania per la gestió de conflictes, la gestió també de les colònies de gats.
Per fomentar el cens es regalarà un kit que consisteix en un paquet de bosses per excrements i una ampolla per esbandir els orins. Avui s'ha presentat també el programa Pet Friendly, que consistirà en col·laboracions amb els establiments de la ciutat i la instauració de 3 noves àrees d'esbarjo per gossos, similars a les que hi ha al Taulí, que costaran 300.000 euros i s'han consensuat amb els veïns. Aniran al passatge Vell Solà del districte 1, al carrer Bocaccio, al districte 5 i l'ampliació de la Camp Gambús fins als 1.800 metres quadrats. Aquesta darrera mesura s'aprovarà en la pròxima Junta de Govern.
Encara en matèria municipal, la Crida reclamarà al ple del mes de novembre un reforç de l'atenció primària, tot plegat en un moment en què s'està veient molt afectada pel coronavirus i pels dèficits que acumula arran de les retallades de 2010. La demanda arribarà en forma de moció conjunta amb Marea Blanca i Marea Pensionista.
La principal demanda que posen sobre la taula la Crida i les Marees és la reobertura dels CAPs, amb totes les mesures de seguretat necessàries per evitar contagis. Així mateix aposten per recuperar les visites presencials i deixar les telemàtiques per casos i situacions puntuals. La portaveu de la formació, Nani Valero, lamenta que els centres d'atenció primària estan tenint molta responsabilitat en el context actual, però, per contra, no compten amb prou recursos.
No es veu increments substancials de personal. El que es veuen són reorganitzacions constants. I, per tant, ens remetem que el punt de partida de les retallades és el que és i és el que dona la situació en la que estem. Sí que s'han fet contractacions puntuals per atendre situacions d'emergència, no, del Covid.
Valero també denuncia que la zona nord de la ciutat és la més afectada per les reorganitzacions i la centralització de serveis com la pediatria. De fet, assegura que s'estan utilitzant com un banc de proves dels canvis a primària, un fet que perjudica directament els pacients.
I al marge de la moció al ple, la Crida també en presentarà una altra a la Junta de Portaveus d'aquest dijous. En aquest cas, ho fa a petició de la Plataforma per la Llengua i té com a objectiu reclamar les administracions que reconeguin la unitat de la llengua catalana i en facilitin l'ús en les comunitats on és oficial.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
10 minuts per les dues. Avui han començat les eleccions per escollir el nou rector de la UAB. Les votacions s'allargaran fins demà dimecres 28 a les 4 de la tarda. Guanyarà l'únic candidat que s'ha presentat, Javier Lafuente, catedràtic d'Enginyeria Química. Però serà el primer rector de la institució triat a través del vot electrònic, que es podrà emetre des de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil amb connexió a internet.
La UAB ha adoptat ja el sistema de votació electrònica en diverses conteses electorals per escollir els representants de la comunitat universitària a les eleccions al claustre i a les juntes de facultat o escola, així com a les eleccions sindicals. Jordi Hernández, comissionat de la rectora pels temes de la informació i la comunicació a la UAB, creu que el vot electrònic no s'estendrà a altres àmbits de la societat fins que els electors no tinguin la mateixa confiança en el sistema matemàtic que ara tenen en la mesa de les urnes físiques.
Jo diria que l'element més feble de tota aquesta proposta de vot electrònic és que el votant pugui identificar quin és el mecanisme de confiança que es fa servir. És a dir, com et deia, en el vot electrònic es basa en unes lleis matemàtiques dels números que garanteixen que no es pot fer trampa. En el cas del vot real, es basa en que visualment pots identificar que hi ha una urna tancada, uns senyors que estan tot el dia davant de la urna, i després fins i tot pots estar davant quan les compten, de tal manera que pots entendre a qui has delegat a què o a qui has delegat la confiança.
Javier Lafuente substituirà Margarita Arboix.
I continuem a l'Autònoma, perquè el postgrau en Economia Social i Solidària de la UAB i el Telecooperatiu arriba a la seva quarta edició. Es tracta d'uns estudis que arrencaran el mes que ve i que ofereixen formació teòrica i pràctica sobre l'economia social orientada a tècnics de l'administració, economistes i també a persones interessades en el sector pels seus projectes personals.
Precisament en l'àmbit de l'administració és un dels llocs on la demanda d'aquesta formació va en augment. Es recomana cursar-lo per tenir una idea tant teòrica com pràctica de l'assumpte. Rosa García, professora del Departament d'Economia Aplicada de l'Autònoma i membre de l'equip de coordinació del postgrau, n'explica els objectius al programa al matí.
El postgrau en Economia Social i Solidària és un postgrau que el que intenta és donar eines una mica per reflexionar sobre l'economia en general i sobretot sobre l'economia social i solidària, i són eines que ens permetin incidir sobre la realitat econòmica i, per tant, eines de transformació social, bàsicament. És a dir, que el que intenta és donar una formació teòrica i pràctica, com heu dit, per intentar solventar els problemes del nostre entorn a nivell social i econòmic.
S'hi ofereixen 25 places i està dividit en 3 mòduls que van des dels fonaments teòrics fins als casos pràctics.
Més coses en format més breu. L'ADENC detecta la presència de dues espècies de papallones a Can Vilà que mai abans s'havien vist en aquesta finca tocada a Tugores.
Mireia Calvet, membre de l'ADENC especialitzada en papallones, assegura que hi ha una explicació darrere la presència d'aquestes espècies.
Blaveta lluenta n'hem trobat diverses jornades, des del mes d'agost fins al mes de setembre l'hem anat trobant diversos dies. El de més roig només l'hem vist un dia. Pot ser que aquest de més roig, que era un mascle, fos un mascle que estigués en dispersió i que, bueno, o sigui, a les papallones quan emergeixen, no?, quan emergeixen del seu capull i són papallones adultes, els mascles el que fan és dispersar-se, intentar buscar nous territoris per trobar femelles. I en aquest cas, doncs, el mascle va venir a parar el nostre itinerari, no?
En els 17 anys de seguiment de la DENC s'han registrat a Can Vilar 63 espècies diferents de papallones, 50 de les quals són estables.
La patronal Pimec i Mutuacat faran testos ràpids d'antígens en diversos polígons industrials de Catalunya, començant per Sant Quirze del Vallès.
La campanya, supervisada pel doctor Oriol Mitjà, arrencarà el 5 de novembre al polígon Can Feu, Barcelona Moda Centre de Sant Quirze. Les unitats mòbils de Mutuacat regalaran els tests a les empreses associades a Pimec, a l'Associació dels Polígons i als clients de la Mútua. Així mateix oferiran un preu especial d'aquestes proves ràpides de detecció de la Covid-19 a la resta de companyies.
En successos, detingut a Terrassa, un home que es va fer passar per infermer en diverses empreses d'ambulàncies.
L'home de 35 anys i veí de Mataró feia servir un número de col·legiat que no era seu i evitava entregar documentació acreditativa. Una empresa d'ambulàncies va denunciar-lo en comprovar la seva falta d'expertesa i després es va comprovar que havia treballat en 3 companyies més utilitzant un número que no era seu. Se l'acusa d'intrusisme professional i de delicte de falsificació de document públic, oficial o mercantil. El jutge n'ha decretat la llibertat amb càrrecs.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música, la cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Notícies migdia.
Prenem la informació en clau general per explicar-vos que els pressupostos de l'Estat per l'any que ve regularan els preus del lloguer, invertiran més diners en educació i posaran l'IRPF per les rendes més altes.
Els comptes recullen les dues condicions que Pablo Iglesias li demanava a Pedro Sánchez: millorar l'accés a l'ingrés mínim vital i regular els preus del lloguer. Pel que fa a l'última mesura, el govern calcula que d'aquí 4 mesos ja tindran una regulació ferma. Els dos socis de govern també han destacat la pujada de l'IRPF per les rendes més altes, una ampliació de la partida en educació i un paquet de 700 milions d'euros destinats a gent gran.
Un detingut per enaltir els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils el 2017. La detenció va tenir lloc a Palafrugell divendres passat quan l'home intentava retornar a França. I als Estats Units, l'ultraconservadora Amy Coney Barrett pren possessió com a nova jutgessa del Tribunal Suprem.
El Senat ha aprovat la seva confirmació a 6 dies de les eleccions i consolida la majoria conservadora a l'alt tribunal.
I quan ja hem complert més del 80% de l'any 2020, potser toca pensar en l'any que ve.
La contraportada. La contraportada.
I una bona idea és planificar-ho amb una nova edició del calendari solidari de l'Avant. Fins a 12 artistes han participat en una edició que ha estat marcada, evidentment, per la pandèmia. Malgrat això, els impulsors s'han reinventat per fer realitat una iniciativa amb una llarga tradició.
Fins a 12 artistes vallesans participen en aquesta edició especial. Habitualment, el calendari es creava amb les fotografies de les xerrades pedagògiques als instituts. Cristina Castanyer, responsable d'actes de l'Avant, explica que van haver de refer la idea original.
El que fèiem era fèiem les fotos en aquestes xerrades i cada foto era un mes del calendari. Aquest any no s'han pogut fer les xerrades de sensibilització de joves als instituts, no han pogut fer programes de voluntariat a l'Avant i, per tant, no hem tingut fotos, així que vam haver-nos de reinventar com vam poder. I per això va sortir la idea dels artistes solidaris.
El calendari té un preu de 6 euros que aniran destinats íntegrament a projectes de l'entitat com el Petit Avant, amb serveis de neurologia per infants i joves fins a 18 anys. Els impulsors són optimistes i s'han plantejat el repte de vendre 5.000 calendaris en 2 mesos per poder compensar un any en què no s'han pogut fer gaires actes. Castanyer també ha desvelat que enguany el calendari inclou reptes per agilitzar la memòria.
Són aptes tant per fer un manteniment nosaltres, que en principi no tenim cap afectació, per treballar la memòria i per fer-lo córrer una miqueta al cervell, però també són super recomanables per persones que sí que tinguin algun tipus d'afectació, que potser no els podran complir al 100%, però sí que és cert que tindran el cervell funcionant, que, ostres, va bé a vegades fer-li una mica de manteniment extra, a part del que nosaltres ja l'intentem fer cada dia.
El calendari es pot comprar a Rubí, Castellà, Terrassa i Sant Cugat, a més de Sabadell, a la seu de la banda al carrer Estrella.
Doncs amb aquesta iniciativa solidària posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González de les Vies de So. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, també a través de les xarxes socials i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.